L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda al retrobament en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Després d'uns dies festius, la pausa de la Pasqua, ja hi tornem a ser, al fil de lo habitual, el fil diari de l'actualitat, com cada dia les diferents emissores municipals associades a EMUTE, que conjuntament elaborem este temps d'actualitat que també avui, dimarts 7 d'abril, comença avançant el seu sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que encetarem passant balanç al volum d'ocupació que els allotjaments turístics de la nostra demarcació hem tingut en aquests dies festius de la Setmana Santa. Les cases rurals detecten un allargament de les estades mentre que els càmpings en recuperen clients, també ho han fet així el sector hostaler. El Consell Comarcal del Baix Ebre inaugura Ebre Terra i ho fa amb la finalitat d'enfortir i desenvolupar el sector turístic. I a ritme de qüestions promocionals relacionades amb el turisme, avui també destacarem que als Muntells la passada setmana, coincidint amb l'inici de la Setmana Santa, es presentava una nova activitat per al Delta de l'Ebre que combina el turisme actiu, concretament de la bicicleta, amb la gastronomia i la promoció turística de l'entorn de la zona del Delta. L'alt cabal del riu Ebre ha fet impossible que de moment s'hagin pogut realitzar les prospeccions preceptives per començar el tractament contra la mosca negra al tram final del riu. Parlant encara de qüestions relacionades amb l'aigua i el riu, direm també que els regants de l'Esquerra de l'Ebre aconsegueixen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua reactiven les obres de millora dels canals de rec. Un informatiu el d'avui que passarà també per Alcanar, i més concretament per les cases, ja que l'Ajuntament d'Alcanar ha podat els pins del pati de l'Escola Marjal de les Cases per evitar futurs problemes amb la processionària. El recorregut informatiu de la jornada el tancarem avui a la Sénia, on tot és a punt per a la novena edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia 2015. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades de la jornada. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat, ho fem avui parlant de la satisfacció plena que hi ha entre el sector de l'hostaleria de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre davant la majoria d'allotjaments complerts que han tingut aquests dies festius de la Setmana Santa, de la Pasqua. Els càmpings han omplert també bungalows i parcel·les d'acampada en la quasi totalitat dels establiments. Les cases rurals, per la seva banda, han assolit el 95% d'ocupació i els hotels de la Costa Daurada també s'ha complert la previsió amb un 95% de les places plenes. Hi ha símptomes generals de recuperació al sector, però les millores canvien segons expliquen els responsables dels diferents àmbits del mateix sector. Els càmpings han recuperat la clientela perduda amb la crisi, les estades s'han allargat a les cases rurals i el mercat interior, però també l'estranger, ha tornat a escollir les costes tarragonines per gaudir del bon temps i d'aquests dies festius. Escoltem la primera de les cròniques d'avui, comentant i passant balanç a tota aquesta qüestió que des de la Plana Ràdio ens envia Josep Roig.
Pel que fa a l'origen dels turistes, s'ha confirmat una tendència de recuperació del turisme interior català i de l'estat espanyol, amb un repunt molt destacat aquest any del turisme basc. Les dades oficials d'ocupació que presentarà en uns dies l'Observatori de la Fundació d'Estudis Turístics Costa Daurada confirmaran també si hi ha hagut un canvi de tendència pel que fa a les reserves d'última hora. A les cases rurals, l'ocupació ha estat gairebé del 100%. A les Terres de l'Ebre, per exemple, la majoria d'allotjaments rurals han estat ocupades des de Dijous Sant, mentre que els dies previs les ocupacions també havien estat del 75%, unes xifres que milloren i molt l'ocupació dels darrers anys per aquestes dates. Els propietaris de les cases rurals també detectaven que les estades s'han allargat aquest any i la majoria de clients hi han passat entre 3 i 4 nits. L'any passat, en canvi, la majoria d'estades va ser solament de 2 nits i alguns fins i tot només d'una. Així ho destacava Imma Cabré, que és membre de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre. Aquestes dades, diu, fan ser optimistes de cara a l'estiu i ja es parla d'una certa reactivació al sector.
Podria ser que se reactivés una miqueta i també pues, trobo que han sigut estades en contra de dos, pues, tres, quatre dies, alguns. No hi ha hagut tants de canvis, o sigui, han estat pues, tres, quatre dies. Que l'any passat estaven dos dies, inclús hi havia que estaven només de passo un dia allà. Pues, enguany pues, una miqueta sí que s'ha reactivat un poquet. I també pues, el temps ha influït moltíssim.
Els càmpings de la demarcació també s'ha complert les previsions gràcies sobretot al bon temps que animava els clients d'acampada a passar la Setmana Santa a les nostres comarques. Els dies festius s'han completat gairebé totes les places de bungalows i d'acampada. També s'ha arribat al 70% als bungalows i al 60% en parcel·la la resta de les vacances. Tenint en compte que la nostra campanya comença una setmana abans de la Setmana Santa, aquestes ocupacions són molt bones, assegurava Joan Anton, que és membre de l'Associació de Càmpings del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i aquí passem a escoltar.
L'estiu dona molt bones vibracions, sobretot des que l'any passat, els primers 15 dies de juliol, que és un públic molt bo per aquestes dates, ens va fallar. Ens va fallar en part, considerem, degut a l'efecte mundial de futbol, que és molt real amb el món turístic i que afecta moltíssim les conductes de les persones, sobretot quan hi ha Eurocopa i hi ha moviments cap als països on es fa aquesta celebració esportiva. I enguany que no n'hi ha cap celebració internacional i altres motius que també afecten, com són el calendari de vacances a Holanda, doncs ha fet que tinguem unes bones previsions per l'holandès, que és un bon vol client de càmping, i també pel francès.
Els càmpings han recuperat aquests dies, doncs, clients que feia anys que no hi anaven i que han decidit tornar a sortir de vacances. Aquest és un dels símptomes de reactivació del sector turístic que contrasta, en canvi, amb una tendència postcrisi que es manté entre el client de càmping que continua fent estades més curtes de com feia en anys anteriors i segueix contenint la despesa. L'ocupació de Setmana Santa també fa preveure una bona campanya d'estiu. D'entrada, molts clients ja aprofitaven aquests dies per reservar per al juliol i l'agost.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara a parlar del Consell Comarcal del Baix Ebre, que també en el transcurs i als inicis d'aquesta Setmana Santa inaugurava Ebre Terra amb la finalitat d'enfortir i desenvolupar el sector turístic. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en funcionament Ebre Terra Centre d'Inspiració Turística, un centre totalment innovador que permet confluir en un mateix edifici la projecció turística, la formació, la professionalització, la descoberta dels municipis i els seus atractius turístics, la gastronomia i l'enfortiment empresarial del sector. El centre va ser inaugurat el passat dilluns 30 de març per la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, la qual destacava que aquesta actuació parteix de la innovació i de la participació del talent del territori, mentre que subratllava que Ebre Terra suposa un pas de gegant per al desenvolupament del sector turístic del territori i per a l'impuls de l'economia de la comarca. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal explicava la història d'Ebre Terra i tot el seu procés al llarg d'aquests dos anys fins que ha estat una realitat. Lluís Soler.
Ebre Terra té una història de fa pràcticament dos anys i poc més, que vam decidir en aquest cas des del Consell Comarcal del Baix Ebre desenvolupar algun dels municipis de la comarca un servei integral de turisme en tret diferenciador d'allò que avui per avui no fan altres administracions, ni ajuntaments, ni patronat de turisme de la Diputació, ni consells comarcals, altres administracions. I per tant, buscar tot el que seria un enfocament integral des de la part emprenedoria específica per a tot el tema turístic i agroalimentari, estratègia i pla de negoci i enfortiment del sector turístic i agroalimentari en plan d'empresa, inserció laboral en els dos sectors, professionalització en els dos sectors, plataforma d'inquietud turística d'única dels quantos municipis de la comarca i ampliables a tot el territori, donar enfocament a lo que ha de ser la reserva de la biosfera, un espai cuina per a fer tallers, per a fer receptes, per a fer presentacions, per a fer cursos, per a fer cates de vins. A més, m'ha arranjat la plaça pues, en tot això que ha de veure, que en aquest cas això serà un desplegament de serveis poc a poc durant l'any. Estem traçant el camí per a que sigui un veritable revulsiu turístic a la comarca, a Deltebre i al territori.
Ebre Terra disposa d'una sala d'exposicions i conferències i, paral·lelament, també ha permès adequar la plaça dels Sequers amb la incorporació d'un escenari reversible. També s'ha construït una escultura a càrrec de l'artista deltebrenc Andreu Bertomeu que simula l'acció que realitzaven els pagesos a l'hora de secar l'arròs i s'anomena la figura dels Sequers. El centre, que va obrir les seues portes el passat 1 d'abril, es pot visitar de dilluns a diumenge, al matí de 10 a 2 del migdia i a la tarda de 4 i mig a 8.
Gràcies, Lluïsa, i aquesta no ha estat l'única novetat pel que fa al sector de la dinamització turística a la zona del Delta en estos dies. Aquesta mateixa setmana passada es presentava també el projecte Quatre Camins, un nou mètode de visita al Delta de l'Ebre que combina el lleure amb la natura i la gastronomia. El producte tracta de quatre rutes possibles a realitzar en bicicleta, determinades amb colors segons la seva intensitat i que arranquen totes elles des de la població dels Muntells. El nom de cada ruta correspon a una llacuna del Delta de l'Ebre. Així s'han presentat la ruta verda a la Platjola, la més suau i amb una distància de 12 quilòmetres, la ruta blava tancada, amb 20 quilòmetres, la ruta vermella, l'Encanyissada, 25 quilòmetres, i la ruta negra, l'Illa de Buda, la més intensa de totes, amb un recorregut de 33 quilòmetres. El que han volgut els responsables, explica Pasqual Bertomeu, director del programa Quatre Camins, és buscar un producte diferenciat, desitjant que, a partir d'ara, es treballi per potenciar quatre camins com a marca per tal que arribi a ser com una altra via verda. El pack contractat és adaptable en funció de cada visitant, pot incloure només el lloguer de les bicicletes i el menú Quatre Camins en un restaurant determinat segons la ruta que es faci i on el producte estrella de l'àpat sempre serà l'arròs o també l'estada a un allotjament, si els turistes desitgen d'allargar els dies de la seva visita. El que volen és que la gent de fora se senti ben rebuda i sàpiga on adreçar-se per qualsevol necessitat, per això s'ha creat un conveni amb un restaurant que els servirà de punt d'acollida. Els visitants tindran un carnet on poder segellar les rutes que realitzen i en acabar-les se'ls premiarà amb un paquet d'arròs del Montsià i un document acreditatiu per l'assoliment de les rutes que dirà el Delta de l'Ebre m'estima, jo he participat en el seu coneixement, conservació i divulgació. Aquesta és una iniciativa que prové d'una empresa familiar dedicada al sector del caravaning des de fa molts anys, Caravaning Delta, que ara desitja d'ampliar el negoci per ajudar a potenciar de manera sostenible el turisme a la zona del Parc Natural de la vora dels Muntells i de Sant Jaume d'Enveja, l'Hemidelta Dret i, en general, de tot el Delta de l'Ebre. A més, s'ha obert també el Rebostet, una petita botiga amb productes típics locals com l'arròs, els licors d'arròs, l'anguila o el pernil d'ànec, per tal que els visitants es puguen emportar un record en acabar la seva estada. El projecte, presentat a l'Ajuntament dels Muntells el passat dimarts, compta amb el suport de la Cambra Rosera del Montsià i el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Per a més informació, es pot visitar també la pàgina web quatrecamins.com.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril. 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
L'informatiu Emute. Obrim ara un bloc dedicat a les qüestions mediambientals. Per fer-ho, primerament destaquem que l'alt cabal del riu Ebre ha fet impossible, com a mínim fins al moment, que s'hagin pogut realitzar les prospeccions preceptives per tal de començar els tractaments contra la mosca negra al tram final del riu Ebre. I així ens ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Un altre any, l'alt cabal del riu Ebre per aquesta època ha frenat l'inici de la campanya de lluita contra la mosca negra que porta a cap el Consorci Mediambiental de les Terres de l'Ebre. Els tècnics encarregats de la gestió d'aquesta plaga encara no han pogut ni tan sols mostrejar la presència de les larves que puguin jaure al riu per tal, doncs, de fer un balanç de com anirà la campanya. De moment, tot a l'espera de que el riu baixi el seu cabal per iniciar aquests tractaments, tal com explicava el tècnic del Consorci Mediambiental, Raül Escosa.
Bueno, simplement que l'alt cabal impedeix totalment, no hi ha el tractament, sinó inclús la prospecció. O sigui, realment, des dels mesos de gener fins ara, ara també el cabal és alt, de fet, se va impedir fins i tot la navegació, per tant, és impossible realitzar les tasques tècniques per poder fer el control de la població de la mosca negra.
Així les coses, ara caldrà doncs esperar l'evolució del cabal de l'Ebre en les properes setmanes per veure si és possible començar el tractament contra aquesta mosca negra. Cal recordar també que l'any passat no va poder començar fins al 27 de març, degut també a l'alt cabal que portava al riu. Els tractaments es faran en helicòpter contra les larves de mosca negra, consistint en abocar en diversos trams del riu l'insecticida biològic BTI.
Gràcies, Manel. No deixem encara les qüestions mediambientals. Parlem ara de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i de l'Agència Catalana de l'Aigua, que conjuntament invertiran, finalment, 1,6 milions d'euros per reprendre les obres de modernització de la infraestructura hidràulica de la comunitat de regants de l'Esquerra. Les últimes millores s'havien fet l'any 2010 i han calgut 5 anys de negociacions per no perdre les compensacions del cànon de derivació acordat amb el mini transbassament del riu Ebre a Tarragona, que recollia primer l'Agència Catalana de l'Aigua i que ha revertit ara majoritàriament a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està previst, per tant, que enguany es posen en marxa les obres de revestiment de dos trams de les Séquies, Verges i Llebret. Queda, però, un 46% encara de la infraestructura per millorar. Després d'una llarga batalla per recuperar les compensacions d'aquest cànon de derivació del mini transbassament de l'aigua de l'Ebre a Tarragona, que estipulava la llei 18/1981, aquest 2015 se'n reprendran, com dèiem, les inversions de millora de la infraestructura hidràulica de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre. Així es va comunicar als comuners a l'última Junta General Ordinària celebrada el passat dissabte. Les últimes obres de modernització de la xarxa de rec es van fer l'any 2010 amb tres actuacions a les Séquies: el revestiment dels canals de rec per evitar la fuita d'aigua i compensar als comuners el transvasament d'aigua a Tarragona es va establir dins del pla d'obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica al Delta de l'Ebre, del qual encara hi ha pendent l'execució d'un 46% al marge esquerre del riu. La paràlisi de la inversió i el fet que l'Agència Catalana de l'Aigua no es volgués fer càrrec del finançament de les obres pendents del PODE va provocar fins i tot un xoc judicial entre regants i Generalitat. Finalment, s'ha renunciat a tirar endavant el recurs contenciós administratiu presentat i s'han establert diversos acords i convenis amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua. I és que, mentre durant 30 anys va ser l'ACA qui recaptava el cànon de derivació, ara és la CHE qui percep el 80% de l'import i la resta revertix a l'Agència Catalana. Com destacava el president de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, José Pedro Castells, lo més important és començar de nou i, de mica en mica, cada any anar fent. Quan m'en donarem compte, ja ho tindrem tot fet, lo pitjor és aturar-nos. Castell explicava també que aquestes obres només es poden fer en els 2 o 3 mesos en què es tanquen els canals a l'hivern pel fer el manteniment i l'assecament de les terres. Escoltem José Pedro Castells en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies explicant tot això abans comentat.
S'anirà fent, exactament. Sí, sí, ja tenim los convenis firmats i anirem sobre la marxa. Ves? També cal dir que aquestes obres no es poden fer totes de cop, perquè només tenim uns 2 o 3 mesos a l'any per poder-ho fer, que és quan tanquem els canals a l'hivern. A l'hivern tanquem els canals per fer les reparacions, etc., perquè les terres se puguen eixugar i treballar les terres, i mentre ha estat sec, llavors és quan se pot fer els canals. Eh? Encara que volguessin fer-ho en 2 o 3 anys, seria impossible. S'ha de fer mica en mica cada any. I això és el que a nosaltres ens interessa, fer, no parar, anar fent cada any el que poguéssim.
El programa per en aquest any preveu que la CHE es faci càrrec del revestiment de la Séquia Vergés. L'obra l'executarà l'empresa Traxa, Per una banda, es construiran 1.255 metres lineals de canal rectangular prefabricat de formigó armat, fets amb 47 preses, 12 ponts i 2 comportes de regulació de nivells. Per l'altra, s'ampliarà el camí de servei preparant la infraestructura per a una futura telegestió. El pressupost d'aquests treballs és d'1.240.000 euros aproximadament i la comunitat de regants n'assumirà el 20%. L'Agència Catalana de l'Aigua, per la seva part, es farà càrrec del revestiment de la séquia Llebret. S'optimitzarà l'ús de l'aigua en un tram de 560 metres lineals. Ho executarà concretament l'empresa Infraestructures de la Generalitat SAU amb un pressupost màxim de 370.000 euros en més IVA. Dit també que la comunitat de regants de l'Esquerra va aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 amb un resultat positiu de 73.756 euros. Aquest romanent servirà per compensar resultats negatius dels exercicis anteriors. La comunitat ha amortitzat 4,3 dels 6,3 milions d'euros de dèficit que acumulava a finals de l'any 2005 gràcies al refinançament del deute amb les entitats financeres. 6 milions i mig d'euros de la derrama que han d'assumir els comuners es destinen a pagar aquest deute, com en els passats exercicis s'ha pogut tornar també a reduir el cost d'aquesta derrama, que ha passat de 47 euros per jornal al 2014 a 45 euros per jornal aquest 2015.
Manifestació pel respecte i llibertat a la festa, a la cultura i a la tradició dels bous. Manifesta't a Amposta el diumenge 19 d'abril a les 11 del matí des del pavelló Firal. Taurins, aficionats, ara és l'hora de dir sí als bous. El 19 d'abril, tots a Amposta per defensar la nostra tradició.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
L'Ajuntament d'Alcanar ha aprofitat aquestes vacances escolars de la Setmana Santa per fer una poda integral dels 23 pins del pati de l'Escola Marjal de les Cases d'Alcanar, afectats per la plaga de processionària des de fa ja unes setmanes. Segons el consistori, que ha contractat una empresa especialitzada per portar a cap aquesta feina, es va tractar aquesta d'una mesura inicialment menys agressiva per aturar la proliferació dels cucs sense descartar-ne d'altres mesures dràstiques que es puguen emprendre en un futur si finalment amb aquesta actuació no n'hi ha prou. Per la seva banda, el Departament de Salut ha demanat el permís municipal per talar els 4 pins del pati del dispensari mèdic adjacent, afectats també per la plaga adjacent al col·legi, fet que va obligar, recordem, fa uns dies abans de la Pasqua a tancar el centre mèdic durant concretament un total de 6 dies. Els arbres estan protegits pel Pla d'Ordenació Urbana Municipal i la Generalitat n'ha d'autoritzar la mesura. La poda, que va començar dilluns de la passada setmana i costarà uns 5.000 euros, ha deixat sense branques els 23 pins del recinte escolar, el manteniment del qual és competència municipal. El govern d'Alcanar, l'equip de govern va contractar, com dèiem, per a les tasques una empresa especialitzada que disposa de mitjans com ara grues davant l'alçada i la dificultat d'accés als arbres. L'actuació hauria d'evitar que s'acaben enganxant les bosses amb els cucs de la processionària en el futur. Tot i això, l'equip de govern canareu avaluarà la seva efectivitat la propera tardor sense descartar la tala total dels pins si no hi ha un resultat efectiu, tal com explicava la regidora d'ensenyament a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro.
Aprofitant les vacances de Pasqua, que els xiquets de l'Escola Marjal de les Cases tenen vacances, per tant no utilitzen aquests espais, hem contractat els serveis d'una empresa externa per a que duguen a terme la poda integral dels 23 pins que estan al pati de l'escola. És una mesura inicial que se pren per a veure si ja solventem d'una vegada per totes la problemàtica de les erugues de la processionària que estan als pins, i se farà una valoració després de l'estiu per veure si aquesta mesura ja és la definitiva o se n'han d'emprendre unes altres més més radicals, diguéssim.
El Departament de Salut, per la seva banda, ja va encarregar la retirada de les bosses el passat 10 de març sense aplicar cap tractament. Ara, però, ha demanat formalment a l'Ajuntament un permís per procedir a la tala definitiva dels arbres, però la solució expeditiva no serà imminent, atès que, com dèiem, els 3 pins del pati del centre, plantats fa diverses dècades, es troben protegits pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i haurà de ser la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat qui dona el vistiplau a la mesura. mesura. De moment, Salut hauria consultat a l'empresa contractada pel consistori per tallar també les rames dels pins que pengen sobre el pati escolar. Mari Carmen Navarro.
Se van posar en contacte amb nosaltres per a demanar-nos permís per a dur a terme la tala dels tres pins, que n'hi ha quatre en total, però bé, dels tres pins ubicats al perímetre del centre d'assistència primària de les Cares del Canà. L'Ajuntament, en el moment en què es va plantejar donar-los aquesta llicència, ens hem hagut de remetre al Departament d'Urbanisme, perquè són uns pins que van ser objecte d'una modificació puntual del pla d'ordenació urbana, i aquesta modificació estava supeditada a unes condicions establertes pel Departament d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat. Per tant, són ells els que han d'informar d'aquelles actuacions que se puguen dur a terme en aquests pins. Una vegada Urbanisme ens hagi informat a nosaltres, doncs des de l'Ajuntament se donarà o no la llicència en la mesura que dictaminem des d'Urbanisme.
Per últim, sobre aquesta qüestió, destacar també que almenys quatre alumnes de l'Escola Pública Marjal de les Cases van presentar en les últimes setmanes abans de l'inici d'aquesta problemàtica símptomes i reaccions adverses a la presència dels cucs de la processionària. En algun dels casos fins i tot es va arribar a declarar al·lèrgia, no només pels cucs provinents dels pins del pati escolar, sinó principalment per les nombroses bosses que poblaven els tres pins del pati del consultori mèdic de les Cases, que a diferència dels de l'escola no havien estat mai tractats, uns pins adjacents a les instal·lacions escolars i que afectaven el sorral, el recinte escolar, concretament al pati del col·legi on habitualment hi juguen els nens a l'hora d'esbarjo. De fet, el centre sanitari va haver també, com dèiem anteriorment, de romandre tancat recentment durant 6 dies perquè la plaga havia infestat les instal·lacions i ocasionava urticària als seus mateixos treballadors. I el recorregut informatiu del dia avui el tancarem parlant de qüestions musicals. Tot és a punt per a la 9a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia 2015. La Casa de Cultura de la Sénia tornarà a acollir un any més aquest esdeveniment únic al conjunt de Catalunya i on hi participaran 4 formacions musicals del País Valencià i Castella-La Manxa. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
L'agrupació musical senienca de la Sénia ha organitzat una nova edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia, un esdeveniment únic a Catalunya que assolirà la 9a edició el dia 11 d'abril d'aquest 2015. Serà a la Casa de Cultura i amb la participació d'un total de 4 bandes de música. La banda de música de la Societat Musical de Fortaleny, a València, la Unió Musical Torrevejense de Torrevella, Alacant, la de Alcázar de San Juan, de Ciudad Real, i també participarà la banda de música de la Societat Musical Aliança de Mutxamel, Alacant. Com cada any, l'organització ha continuat apostant per un jurat de caire internacional. Així, enguany formaran part d'aquest jurat Franco Cesarini, de Suïssa, Lorenzo Puggetto, d'Itàlia, i també l'espanyol Gregorio Casasempere. Tots tres valoraran aspectes tècnics i interpretatius d'acord a les obres que interpretaran cadascuna de les formacions, una de lliure i una altra d'obligada. La jornada de dissabte, 11 d'abril, començarà a les 3:30 de la tarda amb la cercavila de presentació de les bandes participants. El certamen començarà a les 4:30 a la Casa de Cultura.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7:30 de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Música
I d'aquesta manera, un dia més, arribem a l'hora de posar el punt i final, tancar i així acomiadar també este temps d'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimarts 7 d'abril, temps d'informació que una jornada més ha estat coordinat i presentat per qui us parla, Domènec Ramal. Demà dimecres hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.